Les dues en punt, tancada la festa major, estrenem temporada a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
El centre d'esports té una autèntica assegurança. Enguany a les seccions de pilota aturada. Ha tornat Manu Lanzarote, 6 anys després d'enlluernar a tothom amb les seves dues temporades com arlequinat. Aleshores, es va guanyar l'estima de tots els aficionats del Sabadell amb la seva entrega i amb la seva qualitat. Va fer gols que segur que encara a dia d'avui els recordareu i va col·laborar, i de quina manera, en la consolidació al futbol professional d'aquell equip que tot just acabava de treure el cap de nou a la segona divisió. El conseller de l'àrea esportiva i periodista sabadellenc Axel Torres recordava fa uns dies així aquella primera etapa de Lanza aquí.
Lanza ha estat segurament el jugador que més ha fet disfrutar la gent en els últims 20 anys. Amb Isaac Cuenca, no? Podria estar allà el debat. Estem molt esperançats. Òbviament sabem que és més gran, però sabem que ha jugat a un gran nivell a Índia, ha fet molts gols, ha seguit deslumbrant amb la seva màgia, i esperem que pugui tornar a ser el Lanza que vam tenir aquí i que, de fet, no oblidem. Pel nivell que va mostrar Sabadell, va firmar per un equip de primera divisió, el va fitxar l'Espanyol per jugar a primera divisió.
Ara el mitja punta esquerrà ha tornat en un context molt diferent. Arriba amb un bagatge molt més ampli a les seves esquenes, amb més veterania, més fet, i no ve a un equip nou, sinó a casa seva. Allà on es va establir, on té casa, on s'ha sentit a gust fins al punt de venir a donar suport la passada temporada com a aficionat en el moment més complicat de la temporada. Però no només ha canviat Lanza, també ho ha fet el Sabadell. Ni la propietat és la mateixa, ni el cos tècnic, ni la plantilla i, sobretot, ni la categoria. Ara el centre d'esports no lluita per fer-se un forat entre els grans, lluita per il·lusionar-se algun dia en tornar-hi. Però això sí, hi ha semblances. Sempre s'ha dit que quan la gent del club és de la casa, el sentiment de pertinença és més gran i les probabilitats d'èxit també es multipliquen. I ja no només és que hagi tornat Lanza, també ho ha fet Olmo, també ho ha fet Yamakai, i sobretot el cos tècnic Juvenal com a segon i Antoni Hidalgo com a entrenador, que ja van salvar l'equip la passada temporada i que ara afronten el primer repte des del dia 1 de la pretemporada al capdavant de l'equip. Del rol de Lanzarote en aquest nou Sabadell, de les primeres 3 jornades de Lliga, de com és d'estrany tenir excompanys de vestidor com a entrenadors ara i de com s'està trobant en aquest primer mes al Sabadell, de tot això i molt més parlarem amb ell en aquesta estrena de la temporada a l'Hotel Suís. Som-hi, va!
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Una de les novetats de la temporada, tindrem el control de so, de moment sense veu, el Roger Benet, com a mínim 3 dels 5 dies de la setmana. La resta, com era habitual, el Toni González, quan vulgui, Roger.
Avui visiten l'Hotel Suís.
Manu Lanzarote serà el primer hoste de l'Hotel Suís i el principal argument del programa d'avui. També felicitarem per partida triple l'Òscar Trigo. De seguida us expliquem els motius. L'Estalpul Natació Sabadell, a més, ha estat subcampió de la Copa Catalunya masculina de waterpolo, o Ada Xinxó ha guanyat l'Isart Attack.
I fora de l'hotel?
La selecció espanyola de bàsquet disputa d'aquí una estona a partir de les 3 als quarts de final del Mundial. L'equip d'Escariolo es veu les cares amb Polònia, amb el passi a les semifinals i el bitllet olímpic en joc. A més, el Barcelona i el Morabanc Andorra disputaran la final de la Lliga Catalana. Ahir a l'Olímpic l'equip blaugrana es va imposar sobre la Botzina, l'anfitrió, el Joventut, per 85-87 amb una decisiva cistella de Kuric, mentre l'equip andorrà, el vigent campió, va endur-se per 67-64 a les semifinals que l'enfrontaven al Baxi Manresa. Dia de descans a la Vuelta després de l'ascensió a l'alt de la Cubilla. Ahir el líder Primo Roglic no només conserva el mallot vermell, sinó que encara va esgarrapar 24 segons més respecte a Valverde, el segon classificat a la general, ara a 2:49. El danès Jakob Fuglsang es va endur ahir el triomf d'etapa. I Leo Messi segueix cremant etapes de recuperació de la lesió que pateix el Soli i ja fa cursa contínua. L'argentí, recordem, encara no s'ha estrenat amb el Barcelona aquesta temporada. Finalment, avui es disputa l'última tongada d'aquesta finestra de partits internacionals. La classificació per l'Eurocopa segueix en marxa en partits com el França-Andorra, que juga a 8:45 a París. A la mateixa hora es disputen, entre altres compromisos, l'Anglaterra-Kosovo, el Lituània-Portugal o el Montenegro-República Txeca.
han parlat en les últimes hores...
Pau Ribas, jugador de la selecció espanyola de bàsquet, que s'enfronta, com diem, d'aquí uns minuts a Polònia.
Polònia i República Txeca han sido las selecciones que mejor han jugado, han superado las expectativas. Yo recuerdo en 2015 que jugamos también contra Polonia la primera eliminatoria y fue un partido durísimo, que me acuerdo que Pau metió 6 triples o 7 triples y ganamos pues con nada de comodidad, pero tenemos un equipo que ya ha jugado muchos de estos partidos y sabe que llegados a este punto ya no vale la pena pensar que rival es.
El tuit del dia.
Roman Carrillo, exporter del Sabadell, encantat amb la seva experiència diumenge com a analista del Sabadell en joc, piulava això aquest matí a primera hora. Moltes gràcies a tot l'equip de Ràdio Sabadell per convidar-me i fer-me passar una gran estona. Sempre és i serà un plaer tornar al temple i més amb tan grata companyia. Només ha faltat el gol, honor al Sabadell.
De quin partit no estarem pendents?
El toc friki enguany del sumari, perquè cada dia hi ha futbol i hi ha esport. Avui és probable que a Sabadell ningú estigui pendent d'un Illes Turques i Caicos Guadalupe, que arrencarà a les 9 de la nit i corresponent a la Lliga de les Nacions de la CONCACAF.
Avui fa just un any...
Més de 5.000 persones participaven de la bicicletada de Festa Major. Era l'endemà d'un injust Sabadell 0, Barça B 1, si recordeu, amb aquell fatídic gol en pròpia de l'Aleix Coc.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Toca atrás para Hidalgo. Hidalgo abre el juego para Lanzarote. Lanzarote tiene una buena izquierda, puede disparar. ¡Intenta!
Dos goles para el Sabadell.
Es Lanza qui picarà el penal. Una oportunitat d'or per al centre per Sabadell, que és gol, 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 gol. Acaba de marcar Manolo Lanzarote de penal.
Golazo del Sabadell, golazo de Manu Lanzarote, que ya suma 10 dianas en la Liga adelante con el cuadro arlequinado.
Manu Lanzarote, jugador del Sabadell, què tal, com estàs? Benvingut a l'Hotel Suís.
Molt bé, bona tarda.
Quan un escolta això, què? Aquestes narracions, aquests records?
Bueno, és una època molt bona, no? Que vaig viure a Sabadell i jo crec que una etapa bona del club. Content, no? I, bueno, amb ganes de tornar a fer-ho.
Clar, al final, aquella etapa, deia l'Àxel abans, només començar el programa, que a tu et va servir per fer el salt. Et vas guanyar de sobres el salt a primera divisió, vas anar del Sabadell directament a l'Espanyol. Ja no és pels gols, crec que vas fer 23 en 2 anys a segona divisió, per les assistències, sinó aquella sensació de ser un jugador determinant de totes en aquell Sabadell a segona divisió. Després, fins i tot vas estar a punt de tornar al Sabadell quan vas anar a l'Alavés.
Sí, van ser dos temporades molt bones a segona. L'equip va acabar de pujar, no? Contra mi, a l'Eibar, no? Aquest partit, no?
Se t'escapa el riure, encara. I mira que tan, passen temps, 2011, eh?
Tan bonic, no? Pel Sabadell, no tant per mi, però, bueno, al final també va ser per mi, no? Perquè vaig jugar 2 anys al club. Van ser molt bons. El Sabadell estava de futbol professional i era molt... Bueno, era un club que estava en creixement i, bueno, va estar 4 temporades, no?, a segona. I per mi, bueno, va ser bo perquè després vaig poder anar a l'Espanyol, a la primera, el somni de tot jugador, no?, de nen, de la seva vida. I, bueno, sempre orgullós, no?, d'ara tornar al Sabadell. Per mi és casa meva, com vaig dir a la presentació, i amb ganes de fer-ho bé i a veure si tenim la sort de fer una bona temporada i, bueno, veurem on arribem.
Ho dic perquè fa 6 anys que els camins van separar-se i fa 4 d'aquell moment en el qual l'equip estava fregant el descens, a la desesperada intentava fitxatges com el retorn d'Aníbal, es va parlar de l'interès per Manu Lanzarote, i jo no sé si en aquell moment, un cop queda descartada l'opció i tu te'n vas cap a Vitoria, Saragossa, el futbol indi, si un de portes endins pensa, se m'ha escapat aquell tren, jo crec que serà difícil que torni algun dia a jugar al Sabadell.
Sí, a veure, tenia en ment, no? Si tenia que tornar a jugar a segona divisió, volia fer-ho a casa, al Sabadell, no? És el club que m'ha donat tot per pujar a primera divisió, però, bueno, aquest cas no es va donar, vaig tindre que anar a Vitoria i, bueno, després d'això, pues, bueno, els camins es separen més, cadascú té el seu camí, com dic, i, bueno, era molt difícil i ara, pues, després de 6, 7 anys, pues, s'ha donat el cas, tot encaixava, ara ràpid a l'agost, I bé, ara doncs és el moment que estic aquí, amb ganes, amb il·lusió, igual o més que, el, que quan vaig estar a la primera etapa, perquè sento club a casa meva, llavors doncs, amb ganes de fer-ho bé i donar al Sabadell el que mereix.
Parlarem molt d'aquesta nova etapa amb el Manu Lanzarote, 10 minuts per sobre de les dues en aquest primer dia de programació a Ràdio Sabadell. La primera etapa va ser espectacular, però l'hem comentat de sobres. Ara arriba la segona i clar, per una banda és veritat que et vas guanyar el respecte, l'admiració amb un currículum impolut aquí a Sabadell de la teva primera etapa, i això m'imagino que genera confiança a l'hora de tornar a una plaça on saps que ho has fet bé, que tens l'estima i el carinyo de la gent, etc. Però per l'altre és que clar, va ser tan bona aquella etapa que no sé si és una arma de doble fil de dir ara tinc el llistó, jo a mi mateix em vaig posar en el seu dia el llistó tan amunt que no sé si és una pressió i a la vegada una confiança, és una situació estranya, no?
Sí, a veure, no podem mirar, bueno, està clar que Manu va, bueno, Lanza va fer dues temporades bones a Sabadell, però no és, no és la, el mateix cas, no? Ni el club ni jo som els mateixos, diferent edat, diferent nivell, el club està a segona B, una lliga molt complicada, tenim que fer el, un camí paral·lel igual i bueno, que sigui bo, però pensar que serà igual no pot ser, perquè la segona divisió és molt diferent. Jo era una etapa molt diferent, que estava en ple creixement com a jugador. Ara estic molt bé, important per mi estar bé físicament i bueno, tenim que lluitar, cada partit ja es va veure dissabte, el diumenge passat. Els tres primers partits són molt durs, la segona és molt complicada i tenim que fer poc a poc, caminar junts i fer les coses molt, molt bé per poder créixer. I és una lliga molt complicada, segona B, i arribar a futbol professional, ara ens donem compte que la segona B és molt, molt complicada.
Clar, és molt llaminer també per això el record, no? Ho parlàvem el dia de la teva presentació amb Jesús Olmo, que també estava en una situació semblant a la teva, no perquè no venia de l'estranger, però sí perquè s'havia de desvincular del seu actual club, perquè tornava aquí on havia estat a segona A i ara a segona B. Per cert, li envia una abraçada després d'aquest maleït cop que va rebre contra el Castellón a la primera jornada i la lesió que pateix al tendó d'Aquiles. I dèiem, clar, volem reviure tot el que vam viure amb una època que recorda com una època gloriosa o de bonança aquí al Sabadell. Però, clar, és molt llaminer pensar en això, però els objectius no es poden dir així a la babalà, o no sé si és molt fàcil de dir volem arribar un altre cop al futbol professional i després és molt difícil parlar per parlar, no?
Sí, però jo quan dic això, no, d'arribar al futbol professional ja no és l'equip, no? El club té que fer pas endavant, té que fer moltes coses bé per estar al futbol professional. Arribar altra vegada a segona segurament serà més fàcil, però mantenir a segona un futur és molt més difícil, no? La gestió d'un club no és fàcil i ara toca als jugadors fer-ho al camp, però després el club té que fer moltes coses bé per no baixar altra vegada i ser un club i una ciutat consolidada, no? El futbol. I bueno, en aquest cas, com dius, no? És una etapa diferent. Estic, per mi, una responsabilitat més i cap, no?, que abans, perquè ja he estat aquí, la gent espera moltes coses. Però bueno, jo ja porto un mes ara ja estic acabant la meva pretemporada particular i no solament prometo treball, ganes, il·lusió i bueno, donar tot al camp com es va veure dissabte, diumenge passat i bueno, treballar per l'equip, ser un mes i intentar guanyar el màxim de partits possibles.
Et volia preguntar per aquest primer mes, perquè vam parlar el dia de la presentació de com havia anat el mes anterior, amb tots els problemes burocràtics de desvincular-te de l'any que et quedava de contracte a l'Atlético Kolkata, allà a la Índia, com havies viscut tot això des de Sabadell. Em deies fins i tot que algun que altre entrenament havies fet ja per intentar no perdre la forma física aquí vinculat al centre d'esports. Ara que no arriba el mes encara, perquè vas signar el dia 13 d'agost i avui és dia 10, d'aquí a 3 dies arribarem a aquest primer mes, com l'has viscut? Perquè jo tinc la sensació que ha passat molt ràpid, però clar, és una mica estrany perquè tu estaves fent una particular pretemporada que deies ara, però en paral·lel això no s'atura.
Sí, sí, ja està clar, no? Ja teníem l'acord ja fa temps, no? Abans de signar, bueno, abans de la presentació ja estava feta amb el Sabadell. És veritat que estava entrenant dies a setmanes abans amb el preparador físic del club, en Xavi, i una situació estranya, no? Vaig estar a Sabadell, soc aquí de la ciutat i bueno, estava mirant l'entrenament, mirava el Twitter, mirava la informació del club, com estaven els companys i bueno, aquest mes ja coneixia els companys, no? Els noms ja sabia abans d'arribar el dia de la meva, bueno, incorporació al club. I bueno, aquest sí, mes ha passat ràpid, no? Per mi molt ràpid, solament pensava en el debut de Castelló, no va poder ser, encara no estava bé, bueno, tota la corre cuita, adaptat a la ciutat, encara que que sóc d'aquí, però bueno, és diferent, no? L'hàbit d'entrenar diàriament d'un club i bé, ja hi ha ganes d'estar millor, crec que estic bé, em falta una miqueta, però bueno, ja estic a quasi igual a la resta dels companys.
T'anava a dir això just, que fa de mal dir sempre, de dir, no sé si un percentatge o com et trobes tu, perquè clar, al final tu vens de la Índia, que el calendari és una mica diferent, a sobre la pretemporada no la comences amb la resta, però ara que portem ja 3 jornades camí de la quarta del primer mes de competició, Manu Lanzarote, més o menys físicament, en quin punt es troba?
Bueno, jo crec que encara queda molt, no? No és, al final necessites jugar minuts, però la Lliga no regala minuts, no? La pretemporada podem estar entrenant i jugant i hi ha més minuts per tots. Ara tens que guanyar, tens que fer més coses per estar al nivell. Bueno, un percentatge és difícil, no? Posar-ho, però per mi el més important és estar bé físicament. Jo crec que hem marcat molt bé amb el míster, amb prova física al camí. Per mi, en aquest cas, i em trobo bé i amb ganes d'estar millor, però està clar que encara queda. Però bueno, no podem. Si tinc 30 minuts seran al màxim, si tinc 60 o 90, doncs igual, i no sé com estic exactament.
Aquesta entrada paulatina estava pactada també, no és el que dèiem. Al final, si acabes d'aterrar, necessites un procés. No sé si t'esperaves quedar fora de la primera convocatòria, però al final ja deies que era una qüestió física, i mica en mica, Bunyol van ser 20 i escaig minuts, l'altre dia entre afegit i no, 30 i llargs, sí. Déu-n'hi-do l'afegit. O sigui que al final és com anar a més, progressivament.
Sí, jo crec que és el més intel·ligent, no? A veure, jugar 90 minuts segurament seria una bogeria, no? De repent, sense pretemporada, ja vaig arribar i els 3 dies ja vaig tindre que jugar 30 minuts i això era com molt dur per mi, no? Perquè portava sense entrenar en un grup 4 mesos, no? Però bé, al final crec que és el més intel·ligent, però com dic, la Lliga no para i necessitem punts i vull estar el millor possible per ajudar els companys i l'equip.
Vam parlar després de Bunyol, d'haver debutat contra l'Atlético Levante. Em deies que era un partit que tocava anar darrere de la pilota i que per tant va ser posar-se la gran nota de feina i a córrer. El dia del Mestalla, per com es va donar el partit, ja va ser diferent, no? Més contacte amb la pilota, un filial també, però molt diferent, molt més d'esperar al darrere. Com et vas trobar tu?
Bueno, al final m'agrada més el futbol d'aquesta setmana, però van guanyar l'anterior, no?, a Bunyol. Llavors, com dic, la categoria és molt difícil. Fora de casa segurament tocarà córrer molt, sense possessió de pilota i poques ocasions, i aquest diumenge doncs, la segona part jo crec que va ser molt bona, no?, a nivell de lloc, d'atac, van arribar moltes ocasions, però bueno, al final un punt solament, no?, però crec que aquest és el camí, no? Si l'equip juga 90 minuts com va jugar l'altre dia, possiblement serà difícil que perdrem punts.
No, a preguntar-te ara per la part col·lectiva. Fins ara estem parlant de com està el Manu Lanzarote, com ha anat aquestes primeres setmanes aquí al Sabadell, en quin punt et trobes, i l'equip com el veus? Perquè des de fora dona la sensació que està cada cop més acoplat. Si veus, agafes com a referència el partit de Castelló, per exemple, i el de 15 dies després contra el Mestalla, una altra cara, no, va tenir l'equip.
Bé, l'equip jo crec que molt bé, no? Jo crec que és un equip que té moltes possibilitats, no? És una pena, no? Antonio, Jurgi, ara Jesús, bueno, Boris està a punt de tornar. És un equip amb moltes possibilitats, no? De jugar d'una manera o una altra. Crec que té molts recursos, molt per fer, i bueno, és un equip sòlid i bueno, té la base de l'any passat, que on ja tots estaven. Bueno, es coneixen, va ser un any complicat, però això també és bo per posar-se,
no?
Uneix per estar millor, els nous estem amb ganes i amb la il·lusió, i jo crec que és un grup que té possibilitats de fer grans coses.
Minutets mal comptats per sobre d'un quart de 3 de la tarda, en directe aquest primer programa de la temporada, aquest primer Hotel Suís del dia 10 de setembre. Estem parlant amb el Manu Lanzarote, el jugador del Centre d'Esport Sabadell. Entre el seu primer pas i ara aquesta segona etapa, també va estar l'Espanyol, l'Alavés, el Zaragoza, i aquesta experiència a la Índia que et volia preguntar, el Goa primer, l'Atlético Kolkata després, que no sé com va anar, perquè ha de ser un xoc cultural, gastronòmic, idiomàtic, futbolístic, m'imagino que també.
Sí, la veritat que, a veure, per anar a l'Índia, no, jo crec que al final l'Índia està molt lluny, no? La veiem molt lluny. Si no vas, no tens ni idea, no, del que hi ha. Tens que obrir la ment, estar diferent, veure les coses d'altra manera. però si vas així ja és tot més fàcil, no? Si vas amb prejudicis, no? De la mentalitat diferent d'Europa, és totalment diferent a Europa, no? Llavors tens que estar tranquil, veure les coses d'altra manera, les assimiles, però bueno, jo crec que per la vida després venen molt bé, no? Veure altres coses que a molt poc tenen molt, i aquí tenim molt i parece en castellà que tenim molt poc.
Al final el contrast ha de ser brutal, perquè tu tenies casa teva a Sabadell des de la teva primera etapa aquí a la ciutat, i allà el ritme de vida que portaves era molt diferent al que és un ritme de competició de dia a dia aquí a Espanya, per exemple, a la Lliga Espanyola, i també el calendari. Ja no només és que juguin cada 3 dies i després de cop i volta 2 setmanes sense jugar, etc, sinó que a sobre no segueixen el calendari habitual aquí de la Lliga. Apareixies per aquí per la ciutat quan potser estaven en competició, et van veure, crec que va ser el dia del Castellón, a la nova Creu Alta, sí. O sigui que tot era un ball constant, en tots els sentits.
Sí, no, ja la Lliga cada any és diferent, no? Ara ha sortit el calendari i comença d'aquí poc. És difícil, al final és una Lliga més curta, menys equips, allà quan, bueno, tenim unes fetxes perquè després comença el críquet, i això és sagrat, no?
És sagrat, no?
I és més, molt, infinitament molt, més important que el futbol. Però bé, com dius, pots jugar cada 4 dies o cada 15. Pot canviar les regles de la competició segon avança durant l'any, i l'any següent poder començar abans o després, o ningú sap res, si els 10 equips estaran o nous, o bueno. És diferent, però per això dic, no, que tens que estar amb la ment oberta i bueno, disfrutar de l'experiència, no? Per mi va ser una experiència molt bona, 2 anys allà, la família. Bueno, més bé, al final per nosaltres, pels jugadors, és bona vida, no? Per la gent d'allà és difícil, però pels jugadors està tot molt ben preparat.
I peça important també, jugador estranger, que al final el seguidor del Sabadell, que sempre té estima pels jugadors que han passat per aquí, quan estaves a l'Espanyol, a l'Alavés, al Zaragoza, potser et seguien més, a l'Índia, és difícil de poder seguir el dia a dia de Manuel Lanzarote, però hem vist gols teus, de falta de penal, de gols olímpics, per tant, capità de l'equip de l'Atlético Kolkata, allà eres una de les referències per l'equip.
Sí, va estar bé, no? El primer any va ser dels millors jugadors de la Lliga, no? Van jugar a les semifinals, no van guanyar, però Corominas i jo van ser els més destacats, no? De la Lliga, i bueno, la veritat que molt bé. Aquest any a Kolkata, bueno, molt diferent, no? Entrenar en anglès, menys futbol, menys gols, va ser una miqueta complicat, va ser capità de l'equip, però bueno, no vaig estar del tot bé perquè jugava molt defensiu i era complicat fer gols. L'equip no va entrar a play-off i això es nota molt a l'Índia, els equips canvien molts de jugadors, si no van bé les coses, però bé, molt content, 2 anys a l'Índia molt bons i amb ganes de tornar a visitar.
Doncs parlem del futur. Vam parlar l'altre dia, després justament de la teva presentació a la nova Creu Alta, la primera entrevista que vas fer després del teu retorn, i sincerament em va semblar un Manu Lanzarote més madur, fins i tot en l'oratòria, en el discurs, en la manera de fer. No sé si és el pas per l'estranger, que m'imagino que com a persona també et corteix i et fa tenir una experiència molt diferent. Si és el fet d'haver jugat a un Espanyol, a un Alavés, a un Zaragoza, que són 3 clubs que tenen molta massa social, un entorn crític, que no és el mateix jugar aquí al Sabadell, per exemple, perquè no se'ns emprenyi ningú, al Sant Andreu, o fins i tot a l'Eibar a l'època de segona divisió B. Tu també ho veus, això? Que et veus a tu mateix una persona i un jugador més madur, més...
Bueno, jo crec que l'edat, no, ja... Tenim que fer un pas endavant, no? Al final són diferents etapes, és veritat que, bueno, més tranquil, no? La primera etapa segurament més jove, més... amb ganes d'arribar a tots els jocs.
La sang calenta, per això no l'has perdut, eh?
No, això ve de sèrie. Jo crec que quan no tingui això, deixaré de jugar a futbol. Però bueno, bé, no, bueno, més tranquil, més bé. Al final ja el temps passa. És veritat que tens que assimilar moltes coses. Jugar a primera, equips com el Saragossa, la massa social és molt complicada. Si tens que estar amb la cabeça, amb el cap ben posat, i és una etapa, bueno, diferent i bé, molt tranquil.
Deien també que la quantitat de gent no és la mateixa en un Zaragoza, en un Espanyol, que en un Sabadell, però ara diguem la veritat, des que va començar a córrer el rumor, des que van fer aquell primer tuit a Ràdio Sabadell de podria estar en negociacions, el Sabadell vol incorporar Manuel Lanzarote, t'ha hagut de parar un munt de gent pel carrer, com veïns fins i tot, no sé si a l'Escala, a la Rambla o...
Bueno, sobretot la meva dona, no? Ella la coneixen per la ciutat i preguntaven
si era veritat
això. I no podia dir res, no? Jo estava callat, no podia dir res, perquè al final s'ha contractat en un altre club i era millor estar sense dir res, perquè podia que si alguna de les dues parts sortia molt a, bueno, els medis, i això era no era bo per mi, ni i el club i jo sabíem d'aquesta situació, i vam estar molt, bueno, les dues parts van fer molt bé.
Però després, un cop signes ja, clar, la massa social del Sabadell és la que és, 2.000 i escaig seguidors l'altre dia a la Nova Creu Alta. Però Manu Lanzarote es treu el pitrell per sortir al camp i tothom dempeu i ovacionant el que va ser el seu heroi i que torna a casa.
La veritat que molt content, no? Però ja no per l'altre dia, no? Des de que va sortir, com vas dir que vas fer tu, no? Això de Ràdio Sabadell, no? De la possibilitat d'aquesta que estaria al club, ja la gent, pues, molt bé, després de la presentació, bueno, increïble, no? No tanta estima, no? Bueno, crec que a ningú club, no? Ninguna vegada, i la veritat que després jugar a la Nova Creu l'altre dia, pues, i la gent, que, clar que s'escolta, no? Quan surts al camp, la veritat que agraït i amb ganes i il·lusió de tornar això.
Posa't un moment els auriculars, perquè hem demanat a alguns d'aquests seguidors que què n'opinen del retorn de Manu Lanzarote. Una petita enquesta com a termòmetre de il·lusiona o no la tornada a casa del Manu, què pot aportar el Manu a l'equip. Això és el que pensa, no diré l'afició del Sabadell, però sí alguns dels socis més fidels.
A mi el fitxatge de Manu Lanzarote sí que m'il·lusiona i força, perquè és un jugador que té molta qualitat per jugar a la segona B, té moltíssima experiència i molt de caràcter, tal com va demostrar aquesta darrera jornada a la Nova Creu Alta. L'únic que desitgem és que no tingui lesions i el puguem gaudir tota la temporada.
I tant que m'il·lusiona el fitxatge del Manu Lanzarote, per mi sempre serà Lanzarote, no Lanza. També és veritat que és una època de la temporada que la il·lusió és fàcil, no?, de vendre, i tots tenim ganes, fins i tot d'estar il·lusionats. En aquesta època de temporada un s'havia il·lusionat fa temps amb Joan Cullami, al final el fiasco va ser notable, però bueno, suposo que la comparació és ofensiva en aquest cas, perquè estem parlant del cas de Lanzarote, del jugador amb més classe que ha trepitjat la Creu Alta l'última dècada.
Fa molta il·lusió, i a més a l'equip jo crec que li aportarà bastant. Primer per un tema d'experiència i de que ha viscut món i això en una plantilla que ara té molts joves i semblen que jugaran més que el que jugaven l'any passat, crec que pot ser positiu, i sobretot per un tema que a segona B la pilota aturada representa un 70-80% dels gols, i tenir una cama esquerra com la de Manu Lanzarote és un privilegi.
Partint de que va ser, és i serà sempre un ídol per mi i per tota la generació de nois d'entre 20 i 30 anys, crec que aquesta vegada ha sigut un error gastar una fitxa tan alta en un jugador que només es preveu que jugarà entre 20 i 30 minuts. Tant de bo m'equivoqui i celebri molts gols seus.
Jo crec que Manu Lanzarote ens aportarà un plus de qualitat superior a aquesta categoria. Si volem assimilar-ho com Felipe Sanchón en el seu moment, doncs una mica per l'estil, tenint en compte que Manu Lanzarote ja l'hem vist, sabem el que és, el vam gaudir a segona A i segur que el gaudirem també aquest any a segona B.
Hauríem d'esperar un rol del Manu diferent aquest any, aquesta temporada, perquè l'edat evidentment passa factura, i segurament pues, estarem davant d'un jugador menys explosiu, més jeràrquic que abans, en què la seva manera de marcar les diferències serà més a base de la pilota aturada, del toc, més que no pas desbordant per la banda com havia sigut, però en tot cas es tracta de que marqui les diferències com ho havia fet abans, i jo tinc aquesta confiança de que així serà.
Serà positiu, perquè la primera etapa doncs va deixar molt bon resultat, i espero que en aquesta pugui portar la classe, la tècnica i el plus que li falta a aquest equip. És una peça que ha de ser important. A mesura que vagin passant les jornades, esperem que vagi agafant el to físic, perquè la tècnica això no es perd, però el físic és el que més em preocupa ara, degut a que ve d'una lliga menys potencial, que ha estat bastant temps sense competir, i això és un hàndicap. Però a mesura que vagi passant el temps, que vagi agafant el rodatge, que vagin sortint les coses, pugui aportar el que tots esperem.
Mig minut i dos quarts de tres de la tarda creuarem l'Equador. En línies generals, el que deia, Manu, molta il·lusió per part de l'aficionat de peu de graderia del Sabadell.
Bé, no, al final l'afició pues, bueno, té una idea, no? com pot ser l'Anza aquesta temporada, però al final, fins que no acabi, no ho sabrem. Jo crec que moltes coses tenen raó, però bueno, al final això, la lliga és molt llarga i quan acabi...
Ja valorarem, raó, no? D'aquella entrevista que dèiem, del primer dia teu com a jugador del Sabadell, em va sorprendre una cosa que deies, al final sí, jo sóc un jugador veterà, però torno a casa, i al final hi ha jugadors que diuen, no, ha vingut aquí a retirar-se i prou, jo sóc veí de Sabadell, i jo, si no ho faig bé, m'estiraran de les orelles perquè jo continuaré vivint a Sabadell, i la família és d'aquí, i al final et vas carregar com aquesta motxilla d'una paraula clau que avui també l'has dit només començant l'entrevista, que és responsabilitat. Jo vinc aquí i vas dir responsabilitzat perquè sóc un veí més de Sabadell.
Sí, està clar, no? Per mi, bueno, la idea de tornar aquí a jugar no és jugar a Espanya, no? Ni a Catalunya, no? Jo volia jugar si tornava al Sabadell. Crec que estic al nivell de la categoria i de l'equip. Si creia que no pogués jugar, bueno, o no estic al nivell, ser el primer o he sigut el primer que hagués dit que, bueno, que no puc. Estic a la ciutat, estic al dia a dia amb la meva família al carrer. Per mi és una responsabilitat, és que no vull passar el que va passar l'any passat amb el Sabadell, no vull ser jugador d'un equip així, vull ser un jugador d'altres coses i vinc per ajudar i que vegi la gent que, bueno, que tenim que guanyar, tenim que fer-ho bé, que el Sabadell no pot estar on estava l'any passat i que tenim que donar un pas endavant. No sé on arribarem, però crec que el camí del futur té que ser donar un pas endavant.
Podem desvelar la conversa que vam tenir sobre el dorsal 9? Allò que em vas dir de la responsabilitat o no? Perquè era mig broma, mig seriosament, però no quedaven molts números tampoc per triar, no?
Ja no quedaven molts i bueno, no m'agradaven els dos altres que queden, crec que el 15 i 19. I bueno, vaig dir en broma o així que bueno, així el que vingui el nou...
No sabíem qui era encara.
No sabíem, el davanter pues, ja no tindria la pressió, no? Ja la portaria jo.
Ja assumeixo jo la responsabilitat de portar el nou a l'esquena. I amb l'Antoni Hidalgo, entrenador, o de fet amb el Juvenal i jugo entrenador, què tal?
Bé, al final, bueno, som amics, però ara això passa a un costat, no? Bueno, Juve i Antonio són els entrenadors, jo soc jugador i res més. Al final té que ser així, perquè al final ell necessitarà de mi, m'apretarà, jo ho assumiré i tenim que fer aquesta faceta ara d'entrenar el jugador.
Però com a companys de vestidor ja parlàveu de tàctiques o d'entendre... Perquè una cosa és que us coneixeu i que al final hi ha una bona relació, però més enllà d'això us heu d'entendre. I en el camp, és una evidència, la narració del primer gol que hem escoltat és Antonio Hidalgo para Manu Lanzarote i llavors tu fas el gol contra el Girona. O sigui que hi ha multitud de vídeos que corren de gols teus al Sabadell a passada d'Antonio Hidalgo. Però això és una cosa, i una altra cosa és entendre-us en la manera de veure el futbol, amb la tàctica que utilitza, amb el com llegiu el futbol.
Sí, no, com jugador és el més fàcil, no? És veritat, no? Que moltes passades de gols eren d'ahir. Ara és diferent, no? Jo tinc que assimilar la manera que té de jugar, és diferent al que he viscut sempre. No és més fàcil, em costa, jo crec que no és una situació fàcil, no, per mi, adaptar-se a les posicions d'atac i després en defensa, però bueno, estem per això, no, per aprendre, per estar junts i bueno, ell té unes coses clares que vol de mi i jo tinc que fer-les.
Ho vau parlar abans de finar pel Sabadell, perquè evidentment la figura d'Antoni Hidalgo és clau en tot això, d'apostar per Manu Lanzarote, pel retorn, parleu abans de signar el contracte, i en aquell moment diu, Manu, ja ens has vist jugar contra el Castelló, ens estàs seguint, saps que jo jugo així?
No vam parlar d'això, de coses tàctiques, a veure, al final és creure o no creure, no? Coses tàctiques, doncs, t'adaptes i ja està. Vam parlar, va dir si volia estar al Sabadell, vaig dir que sí, i em va dir perfecte, doncs ja està. Va ser molt ràpid i després una negociació amb el club que va ser rapidíssim i després l'espera fins que vaig poder sortir de l'Índia.
Em poso la teva posició ara i remato el tema tàctic amb aquesta. Clar, parlaves de transició, atac-defensa, defensa-atac, amb aquest doble sistema que fa l'Antonio. Però, per contra, quan l'equip té la pilota, els carrilers són llargs, són profuns, estan esglaonats i potser els mitges puntes us permet anar més cap al dins que amb el jugador tan fi que ets tu, amb la qualitat, amb el bon colpeig que tens, m'imagino que també s'agraeix, no?, el poder recuperar la pilota i tenir espai cap a dins.
Sí, la veritat que sí, però no és un sistema fàcil, no? Al final... És una miqueta diferent, però bueno, al final tenir la pilota és el millor, no? I, I el futbol de segona B, o corres o corres. Si no corres, estàs fotut. Si no saltes, estàs fotut. Si no competeixes igual que el rival, estàs fotut. No és com la segona A, que tens molta llibertat per fer moltes jugades. La segona B és molt complicat i cada acció i defineix a les àrees és on es guanyen els partits.
Diumenge, per cert, bon desplaçament per horari. Arribareu 4-5 de la matinada d'Alacant, tant de bo que amb els 3 punts al Sarró, contra un Hèrcules que es va quedar a un partit de pujar, que s'ha reforçat i que després de tot això ha començat amb un punt de nou possible.
Sí, pues això defineix, no, lo que és la segona B, no? Equips que penses que no estan a dalt ara comencen a dalt, equips que estan a baix, pues, amb millor pressupostos estan, bueno, un punt, 0 punts està a Badalona, està Nasti també a baix. Bueno, que és una lliga molt competitiva i que serà difícil tots els partits a casa i fora, independentment del rival.
Ho dic perquè allò pot ser un polvorí, coneixent el Rico Pérez, coneixent l'exigència, ara que parlàvem abans del Zaragoza, de l'Aves, com se us sí. acudeixi fer el primer gol allà.
Sí, però jo crec que tenim que pensar-ho a l'enversa, sí, això. Si anem confiats, ens poden ficar 3 o 4 gols i cap a casa. Tenim que tenir la mentalitat que és el millor equip segurament de la categoria, que té els millors jugadors, tenen un punt per circumstàncies i anem amb la il·lusió i les ganes de sumar de 3, no? Però si pensem que està malament, perdrem el partit segur.
Per cert, que abans hem dit el tema del Jesús Olmo, amb l'Antoni Romero, que ja va caure a la pretemporada a Llagostera, amb el Jurgi Oteo, que també es va lesionar i tot just la setmana passada l'operaven al menisc, i a l'espera del tema Boris, que afortunadament no és una lesió de gravetat, sinó un tema muscular. Heu començat la Lliga molt tocats per aquest problema, que al final és incontrolable, perquè, clar, ho hem parlat més d'una vegada fora d'antena. Una cosa és que 4 jugadors a la vegada es trenquin en un adductor, i una altra cosa és un genoll o un impacte al darrere com va patir el taló Jesús Olmo, però m'imagino que també és complicat, no? Amb jugadors que esteu incorporant-vos a última hora i això, tenir aquest allau de baixes?
Sí, no? Sempre si estan tots els jugadors és molt millor, no? Més competència, no? Els entrenaments, venen molts jugadors del juvenil del filial, llavors és que falten jugadors del primer equip. Bueno, situació difícil, al final tenim que estar amb ells, al final per nosaltres no és problema, són ells que tenen que estar mitja temporada, tota temporada sense jugar. Estan molt animats ells, ens animen a nosaltres i bueno, bé, tenim que estar bé, és una situació diferent, però és el que toca, no tenim més, és el Sabadell, segona B, passen coses, el que tenim dins o tenim fora és el que hi ha, no podem pensar que hi ha millors coses, estem a segona B.
A sobreposar-se i avall. Per cert, l'escola de futbol femení, què tal, com va?
Bueno, bé, molt treball ara, un altre, tenim 2 ara. Bueno, al final és un projecte de llarg termini que és per la dona, per la noia, i que volem que moltes més noies juguen a futbol femení. Bueno, és la nostra idea i és un camí que queda molt per fer.
Estava pensant ara, es farà estrany veure un Manu Lanzarote Sabadell ara, no? Perquè si a mi ja em sobtava veure un partit de noies, Manu Lanzarote contra el Sabadell, ara imaginar-te sent jugador del Set Esports Sabadell, això pot ser molt estrany, no?
Bueno, però hi ha una cosa bona, que ja no té el meu nom als clubs i això ja és passa segon al ja, seu costat.
No el veurem, per
no
tant.
Veurem,
acabem amb una curiositat. Aquestes dues fotografies, amb Beneco, Fernández de Garayalde i crec que és contra el Córdoba, les vas signar l'últim cop que vas venir aquí a Ràdio Sabadell. Fa 6 anys marxaves cap a l'Espanyol. En aquell moment la vas dedicar una al Sergi Garcés, l'altra al Departament d'Esports de Ràdio Sabadell, i hem dit, mira, fem una cosa, anem a actualitzar-la perquè gairebé ni es veu ja el bolígraf, i t'hem portat una que va fer l'altre dia el Roger Benet per veure si ens pots fer d'una banda la dedicatòria al Departament d'Esports de Ràdio Sabadell i de l'altra la sortejarem entre els aficionats, entre la gent que col·labora, que ha enviat les preguntes, la gent que participa en els concursos de Ràdio Sabadell. Tens clara la dedicatòria o no?
Sí, perfecte. Sí.
Doncs fem una cosa, fem una aturada per la publicitat, deixem el Manu Lanzarote signant les dedicatòries i, com sabeu, cada setmana tenim concursos aquí a Ràdio Sabadell, @RadioSabadell, a les xarxes socials, a Instagram i a Twitter. Allà podreu tenir una fotografia a bon tamany, DIN A4, signada pel Manu Lanzarote. Casa teva, Sabadell, evidentment, el Centre d'Esports, evidentment, però Ràdio Sabadell també, i tota la sort i encerts del món, Manu.
Moltes gràcies, un plaer.
Ràdio Sabadell. Aquesta temporada, a Ràdio Sabadell, les notícies faran olor de cafè ben torrat. Cada dia a les 9 del matí aixecarem la persiana del cafè de la ràdio per preparar-vos un bon esmorzar d'informació. Us explicarem des de tots els punts de vista les notícies més importants de la ciutat. I cada dia obrirem també el reservat del cafè per rebre els protagonistes de les notícies més importants del dia.
El cafè de la ràdio, de 9 a 11, amb Mireia Sanz.
El David, un client amb molts dubtes i un banc amb moltes respostes, es coneixen el 2009. Qui li havia de dir al David que 10 anys després el seu banc seria un dels que sempre hi són?
Una història de Banc Sabadell i David, client des de 2009. Sabadell, sé on siguis.
Us parlem ara d'una novetat a Sabadell. Sabeu quantes vegades de mitjana mirem el mòbil al dia? Més de 150. I sabeu que fins a un 46% de les compres que es fan per internet són recollides a la botiga física? Amb això últim, us volem dir que una compra per internet no ha de ser cap impediment per al comerç local. Tot el contrari, només cal fer que el teu negoci tingui presència a internet. I aquí arriba la novetat, sabadellretail.cat, una nova plataforma online perquè el comerç de proximitat pugui mostrar la seva oferta i proposta comercial de productes i serveis als usuaris de Sabadell. I tot pel mitjà més utilitzat per tothom, el WhatsApp. Ara ja no tens excusa. Sabadellretail.cat t'ajuda a posicionar el teu negoci i a treure'n el màxim rendiment. Digitalitzat, i ja saps, els teus clients i el teu negoci a un sol cop de clic. Informa't en el web sabadellretail.cat o truca al 93 713 66 45. Sabadellretail.cat, connecta a les botigues.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Un minut i mig hem consumit ja del programa del dimarts, que no pas dilluns, encara que després de Festa Major té aquest regust especial sempre el dia d'avui, el 10 de setembre, primer programa de la temporada, i reobrim la carpeta del futbol per uns minuts. Repàs ràpid a la Primera Catalana i a la Nacional Juvenil. En el primer cas, derrota sense pal·liatius del Sabadell Nord diumenge a Can Rosés, el conjunt de Can Urià que es va veure superat en tot moment pel Rubí en l'estrena de la Lliga. Els rubinencs van marxar al descans amb un 3-0 encarrilat ja des dels primers minuts, i tot i el gol de Luque entrada ja a la segona meitat, l'equip de la zona nord en cap moment va tenir opcions de remuntar. La desena de baixes amb les quals el Sabadell Nord ha encetat la Lliga van ser del tot determinants, com ha explicat l'entrenador Kiko Díaz, això sí, defugint d'excuses.
Tenien 10 jugadores lesionados. César y Peña, que llevan sin hacer pretemporada y han tenido que venir hoy. Y después David, que lo fichas el viernes por la noche y ni conoce a la plantilla, ese era mi suplente, mi banquillo suplente. ¿Qué es descargarme? No. Esto no tiene que servir como excusa. Pero bueno, no nos queda más remedio que pasar página, seguir trabajando, ver los errores hoy que hemos tenido muchísimos.
Adri Peña va ser expulsat a les acaballes d'aquest partit i es perdrà el proper compromís del Sabadell Nord, que tindrà lloc sobre la nova gespa de Can Urià, que aquest diumenge contra el Manlleu. Avui, de fet, estava previst el primer entrenament del Sabadell Nord sobre aquesta nova superfície, però la pluja ha fet que l'estrena s'hagi de posposar algun dia més. I a la Nacional Juvenil, després de dues jornades disputades, el Mercantil encara no sap què és guanyar, però tampoc què és perdre. El duel del passat dissabte al camp del Juvenil B del DAM va acabar sense gols, 0-0, i el curs del partit va ser realment molt similar al de la setmana passada. Els blaugrana van tenir ocasions per sumar la victòria, però un cop més la falta d'encert de cara a porta va ser una llosa, com comenta el capità graciec Gerard Silvestre.
És un empat així una mica amb sabor de derrota, perquè vas en un camp difícil i quan et veus capaç de que pots aconseguir la victòria i al final no l'aconsegueixes, te'n vas una mica enfadat.
Tampoc va passar de l'empat, en aquest cas 1-1, al juvenil A del Sabadell. En el seu cas, però, el punt sumat potser té una mica més de valor, tenint en compte que qui visitava Olímpia era un Girona B a priori cridat a ser un dels conjunts més forts d'aquesta categoria. El tècnic arlequinat, Miqui Lladó, opina que els seus van mereixer més.
És un resultat que és bo, perquè al final seguim sumant. Ens ha costat, jo crec, que fer l'empat. Però també és cert que un cop hem fet l'empat hem tingut 20 minuts molt bons, on podríem inclús haver marcat el segon. Marxes una mica No contrariat, perquè, bueno, perquè empates contra un gran equip, però amb aquesta sensació de què hagués passat si realment el partit hagués estat 0-0 més estona i en una altra sintonia.
Després de dues jornades, el Sabadell suma 4 punts de 6 possibles, mentre el Mercantil en té 2. Aquest cap de setmana el Centre d'Esports visitarà Fontetes per veure's les cares amb el Cerdanyola, per cert, amb qui va protagonitzar un interessant frec a frec l'any passat a Preferent. Els dos finalment van pujar, mentre els de Carlos López rebran a Raona Marinals l'Espanyol B. I a tot això, avui mateix hi ha amistós a 8:45, Castellà Tibidabo, Torneig del Vallès Memorial Emili Altimira. Dijous parlarem d'aquesta segona catalana.
Hotel Suís.
Tres quarts de tres en directe a Ràdio Sabadell. El sabadellenc Òscar Trigo ha tornat de Wałbrzych a Polònia amb una medalla de plata. El seleccionador espanyol de bàsquet en cadira de rodes ha guiat l'equip estatal a la segona posició de l'europeu i, el que gairebé és més important, també a la classificació pels Jocs Paralímpics de Tòquio de l'any vinent. Enhorabona, Òscar, què tal, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda.
A parts iguals o el bitllet paralímpic potser fins i tot té més importància?
Bueno, per nosaltres el primer objectiu era classificar-nos per la Paralimpiada de Tòquio, no? Amb la qual era l'objectiu. Després hem anat per premi i hem aconseguit el segon premi i quasi donem el pleno, no? Per nosaltres important és la classificació de la Paralimpiada, però a més aquesta segona classificació dona pes o dona importància perquè feia 25 anys que la selecció no havia aconseguit una fita igual, no? Així que, bueno, posem un 60-40.
Sí, sí, de fet, hi ha dues dades curioses. Feia 24 anys, com comentes, que la selecció no arribava a una final europea i, a més, igualeu amb aquesta plata el rècord històric, el millor resultat, que datava de 1995. El que passa és que fa 24 anys va ser Gran Bretanya el botxí i aquesta setmana un altre cop els britànics es van imposar a la final 77-52. És com la bèstia negra, no?
Bueno, és el dominador del bàsquet europeu. No és la bèstia negra, al final... Gran Bretanya té un potencial esportiu tradicionalment paralímpic que dona sentit als seus resultats, no? Ells des de fa molts anys contemplen l'esport paralímpic com, o igual a l'esport paralímpic a l'esport convencional, no? Això vol dir que tenen un projecte darrere de formació i de desenvolupament del bàsquet en cadira de rodes pues, molt superior a altres països com nosaltres, els espanyols, no? A més, no dubtem de que en aquest moment aquest equip és el campió del món. Així que bèstia negra, no. Jo crec que és l'equip a batre, no? A nivell continental.
Ets el seleccionador des del setembre del 2017. És aquesta segona etapa que has arrencat al capdavant de la selecció. I no sé si d'aquest segon període és la fita fins al moment més important.
Sí, lògicament la fita més important, si posem a nivell quantitatiu, és la segona plaça, sí, però jo dono una mica més de valor al fet que hem aconseguit que l'equip torni a creure la competició, no? En la primera etapa jo tinc dues medalles ja del campionat d'Europa, no? Tinc dues medalles de bronze. I quan agafo la selecció, el primer objectiu és que torni a ser competitiu, perquè veníem de dues classificacions a la qual no s'havia aconseguit més que una cinquena posició, no? Llavors, per mi és més important la fita més important és tornar a tenir l'equip pues, en aquell punt on el vaig deixar el 2014, no? Que va ser a un nivell alt de competició en el qual amb el que podem pues, anar a buscar qualsevol tipus de competició a la màxima, al màxim rendiment, no? I és el que li dona importància.
I a tot això, en paral·lel, el Global Bàsquet també ha guanyat el primer títol de la temporada. Com sabeu, el nostre protagonista, l'Òscar Trigo, compagina la banqueta de l'equip sabadellenc amb la de la selecció. I amb el tècnic a Polònia, el Global s'ha proclamat campió de la Supercopa de Catalunya, en aquest cas guanyant de 10 al Costa Daurada a Tarragona en un partit igualat, on els sabadellencs van anar per davant en tot moment, però amb distàncies mínimes, amb distàncies curtes, i que, escolta-ho, Òscar, un dels teus jugadors, l'Òscar Pérez, analitzant així l'enfrontament.
Sempre que Òscar no pot venir per al tema de ser seleccionador nacional, per nosaltres és un hàndicap, perquè, clar, Òscar s'emporta sempre en la seva forma d'entrenar i de dirigir un partit, bueno, és superimportant per nosaltres. El que sí que és veritat és que ja teníem pres la lliçó de l'últim partit que van jugar, igual com el Costa Durada, que va ser la Copa Catalunya, i com ja teníem aquesta experiència, doncs, bueno, es va ajudar molt el nostre company i també com a entrenador, Carles Estrada, que va fer un bon treball.
Òscar, tu no hi eres, però només dos entrenaments, la disputa de la Supercopa, victòria, i des de la distància m'imagino que bon balanç, no?
Sí, sí, la veritat és que jo vaig veure el diumenge, vam estar preparant la final amb els entrenadors de selecció, i just després ràpidament vaig connectar amb el partit, perquè des de la distància pues estava allà, no? Estava allà amb moltes ganes de que l'equip donés un pas endavant i que no fes falta la presència d'Òscar Trigo per poder seguir guanyant, no, Global Bàsquet. I la veritat és que molt satisfet de que els jugadors, tant jugadors com en aquest cas el Carles Estrada, que va fer d'entrenador, pues, tinguessin o donguessin aquest pas endavant per aconseguir aquesta victòria, no? Que per nosaltres és important, i aquest és un dels objectius també, és un dels objectius competitius que marquem a la temporada, no? Guanyar la nostra competició local, no? La Supercopa, o en aquest cas l'any que ve la Copa Catalunya, no? Que és on jugarem.
Doncs Òscar Trigo, és la part complicada de compaginar el càrrec de seleccionador i d'entrenador del Global Bàsquet, però des de la distància, enhorabona per partida triple, classificació pels Jocs Paralímpics de Tòquio, a més aquesta plata europea, que feia 24 anys que no aconseguia la selecció, i de retruc, com dèiem, aquesta Supercopa Catalana amb el Global Bàsquet. Una abraçada enorme.
Moltes gràcies, igualment.
Anem de compres?
Ah, sabadellretail.cat. M'encanta aquesta plataforma.
A un cop de clic tens tota la informació de les teves botigues preferides.
És que és facilíssim. Entres a sabadellretail.cat i coneixes tot sobre els comerços de Sabadell. Oci, restauració, moda i complements, perruqueria, estètica i bellesa, serveis, i tot a un cop de clic. Facilíssim.
Sí, ara tenim els aparadors de les botigues de Sabadell al nostre smartphone. Per fi, el comerç de Sabadell ja és online. sabadellretail.cat. Connecta't a les botigues.
Tens un mal dia? Plou, t'has mullat i a més arribes tard? Estàs fart de la rutina i encara no has tornat a la feina? No et preocupis, tots els dies surt el sol i nosaltres treballem i ens esforcem per fer-te companyia.
Al matí, a Ràdio Sabadell, amb Raquel Garcia.
Nova temporada, nous continguts, nous seccionistes i nous enfocaments, però els mateixos protagonistes, vosaltres, els nostres veïns i veïnes. Al matí, a Ràdio Sabadell. Treballem per arribar a tu, cada dia des de les 11 a 2:15.
Aquest 11 de setembre torna... No! Torna el programa de ràdio que, per sort, només es fa als festius. Ot Burgalla i Aleix Grell presenten uns salsitxes paradís amb una hora de música funk i soul combativa, perquè la música sempre ha estat una eina contra la desigualtat. Escolta Salsitxes Paradís aquest dimecres, dia 11 de setembre, a les 9 del vespre, només a Ràdio Sabadell.
And we will make America again. Do what you want.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tram final de l'Hotel Suís. Hem parlat ja de bàsquet en cadira de rodes. Per cert, tenim ja les dedicatòries del Manu Lanzarote, el nostre primer hoste d'excepció avui a l'Hotel Suís, i el que fem és parlar d'un esdeveniment que es du a terme aquí a Sabadell entre avui i demà, perquè la ciutat serà l'epicentre del futbol sala català, amb la disputa per primer cop a la història de la ciutat de les finals masculina i femenina de la Copa Catalunya al Pavelló del Nord. Sergi Parc, què tal, com estàs?
Bona tarda, Adri.
En el cas de la masculina es disputa en format de final a 4 i en el de la femenina una final única.
Correcte. Cal dir que, malauradament, Adri, no tenim cap representant sabadellenc. Avui són les semifinals masculines. Apunteu horaris a les 7 al Salou de segona B i debut a la competició, juga contra l'Indústria Santa Coloma de primera i a un quart de 10 el Mataró de segona B contra el Barça, el vigent campió i que acaba de guanyar per cert la Supercopa d'Espanya. Per tant, dos partidassos per començar. I la femenina és final única, com deies, Adri, sense semifinals, i es juga demà, just abans de la masculina, a les 7. La final femenina demà, i demà a un quart de 10 la final masculina dels guanyadors d'avui.
Deies que no hi haurà representants sabadellencs. Per arribar a aquesta final a 4 s'han d'anar passant rondes prèvies i al final ni l'Escola Pia, ni el Natació Sabadell, ni el Grups de Raona, ni l'Amics del Pou Nou Escorial, no hi ha hagut manera d'intentar colar algun conjunt sabadellenc en aquesta final a 4, aprofitant que juga aquí a casa, que juga, com dèiem, a Can Urià, que al Pavelló del Nord. Gaudiràs de bon futbol sala avui.
Gaudiré perquè aniré jo, Adri, com bé saps.
I a les xarxes socials de Ràdio Sabadell podreu trobar tot el que succeeix en aquesta final a 4, avui començant per les semifinals. Però si la gent vol passar-se per allà, entrades a la venda?
Entrades a la venda, sí i no, perquè són gratuïtes, però només es poden adquirir a les taquilles del Pavelló del Nord. I obren una hora i mitja abans de cada partit, perquè les entrades són individuals. És a dir, no són per sessió, sinó que són entrades individuals. I com dic, només obren les taquilles a partir d'una hora i mitja abans de que comencin cada partit.
Sergi Parc, gràcies per la brevetat, que avui primer dia i ja veus que la cosa va tan animada i teníem tanta teca al menú que hem d'anar lleugerets.
Ja em va bé, així no m'encostipo. Fins ara.
Fins ara. Informacions en format més breu. Comencem pel waterpolo. L'Estalpul Natació Sabadell arribarà a l'estrena de la Lliga Premat amb garanties de millorar el discret paper de la temporada passada. La revolució dut a terme a la plantilla masculina del club comença a donar ja els primers fruits i s'ha notat en els últims dies durant la Copa Catalunya. L'equip de Quim Colet s'ha proclamat subcampió i plantant cara a la final el totpoderós Atlètic Barceloneta, qui es va endur el títol per 7-5 en aquesta final. Per l'entrenador de l'Estalpul, una competició que els fa estar esperançats. Quim Colet.
Les sensacions realment han sigut bones en el moment, a més, que estem de la temporada, que estem iniciant-la, que és un equip nou i és un equip molt jove.
Analitzant el detall el que ha estat aquesta Copa Catalunya, Colet ha dit que sobretot allà on ha incidit més aquesta pretemporada i s'està notant és a la feina defensiva. Abans de perdre la final contra el Barceloneta, els sabadellencs ja s'havien desfet del Mediterrani i del Terrassa. I Ada Xinxó ha revalidat el títol de la Isart Attack, prova d'alta muntanya disputada a Camprodon. Tot i patir una caiguda el primer dia, la ciclista sabadellenca va tenir millors sensacions que la Carpathian Epic a Romania i es va adjudicar amb solvència la cursa.
No va ser fàcil pel terreny perquè la cursa és molt dura i fer 2.000 de desnivell cada dia per alta muntanya sempre es fa dur, però a nivell de noies eren poques i la veritat és que en aquest sentit no vaig fer competència.
Encara sobre la bicicleta de muntanya, el Campionat d'Espanya de BTT, disputat a Sierra Cazorla, ha deixat un regust agradós a Mercè Pacios. D'una banda, la sabadellenca va ser tercera, amb la qual cosa ha tornat amb un metall, però aquest podi no li ha servit per anar al Mundial, ja que el seleccionador ha canviat el criteri i només s'endurà les dues primeres.
Molt trist, però mitjans. El podi sí, estic contenta com va anar la cursa. Jo crec que em va faltar un pèl de confiar més en mi mateixa, no sabia en quin punt estaria aquí en cursa amb les noies espanyoles, però tot i així, bueno, vaig anar a segona tot el rato, fins que al final vaig acabar la tercera, però resulta que el seleccionador, bueno, m'ha dit que pel que sigui només vol portar a les dues primeres.
A més, encara en ciclisme, David de la Cruz encetarà demà la tercera i última setmana de la Vuelta, instal·lat al lloc 48 de la classificació. El sabadellenc és a més d'una hora i mitja de distància del líder, de Primo Roglic, i ja fa etapes que el de Lineos ha descartat fer un bon paper a la general i està centrat en recuperar sensacions i intentar ser protagonista en alguna etapa. De la Cruz, de fet, ja ha estat en dues escapades en el que portem de Vuelta. I finalment, el Mundial de Natació Adaptada de Londres ja és en marxa, va arrencar ahir, i el sabadellenc Òscar Salguero es troba des de fa dies a Anglaterra, tot i que el dels marinals no entrarà en competició fins divendres. L'estrena serà la prova dels relleus 4% estils, el que li servirà de banda proves al representant del Natació Sabadell abans de nedar el 100 braça diumenge. Recordem que defensa l'or Òscar Salguero. I a tot això, inici ben estrany de temporada, com és gairebé habitual aquí a Ràdio Sabadell. Demà és festiu, és la Diada de Catalunya, per tant, l'endemà de la Festa Major, avui hem estrenat la temporada amb Manu Lanzarote, demà dia lliure, però dijous tornarà a l'Hotel Suís amb el Pau Vituri, tindrem per aquí el Sergi Cabanes, internacional de l'Estalpul Natació Sabadell, amb les medalles que ha conquerit darrerament, a Adri Cuevas i Néstor Querol també el tindrem aquí pensant ja en l'Hércules, analitzant una miqueta aquest proper compromís, i també molt de futbol sala, entre d'altres arguments.
Hotel El Suís.
Mig minutet mal comptat i senyals horàries de les 3 de la tarda. Per tant, recollim els estris, com sabeu, per trobar aquest programa i tota la informació de la ciutat esportiva i de la resta. RadioSabadell.fm, @RadioSabadell a través del Twitter o a Facebook o també a Instagram. El Roger Benet em fa la senyal que té les claus a la mà. Per tant, tanca quan vulguis l'hotel. Adéu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.